Són les 3.
Catalunya migdia.
Encedem la segona hora d'aquest Catalunya migdia en què fins ara us hem parlat de totes les novetats derivades de la mort del Papa Francesc. Avui hem sabut que els funerals seran dissabte que ve al matí. De seguida ens hi tornem a abocar. També us hem explicat el xoc dins del govern espanyol per la intenció de Pedro Sánchez d'incrementar la despesa militar fins a arribar al 2% del PIB espanyol. L'executiu de PSOE i Sumar ha aprovat avui la mesura, però amb l'oposició del partit de Yolanda Díaz. I avui és un d'aquells 3 dies l'any en què les ràdios us expliquem els EGMs, els Estudis Generals de Mitjans, les audiències. Catalunya Ràdio iguala la seva màxima audiència històrica, 716.000 oients diaris. El Catalunya Migdia, que ara esteu sentint, arriba als 110.000 oients. I al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell l'escolten 500.000 de persones cada dia. És la millor dada en els últims 6 anys. RAC1 continua sent l'emissora líder amb 1 milió d'oients. Gràcies a tots els que escolteu Catalunya Ràdio. Què més podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que algunes famílies involucrades a l'accident múltiple de diumenge a l'AP7 a Vilablareix, el gironès, acusen els Mossos d'Esquadra de posar-los en perill amb la maniobra que van fer per intentar aturar un conductor kamikaze. El sinistre va acabar amb una persona morta i 7 de ferides. Anem a Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. Després que el conductor no els fes cas quan li van demanar que s'aturés perquè anava a 200 km per hora, els Mossos van provocar una retenció de trànsit a l'altura de la sortida de Fornells. És una maniobra habitual en aquests casos, però en comptes de reduir la velocitat, el conductor va accelerar, va embestir un dels vehicles, cosa que va provocar la mort d'una persona. A més, amb l'impacte, el motor va sortir disparat i van a parar a sobre de 5 cotxes que també estaven a la retenció, la qual cosa va provocar 7 ferits més. Els familiars de les víctimes consideren que la policia els va posar en perill i que tenen prou mitjans per evitar-ho. El causant de l'accident, un home francès de 28 anys, està ingressat al Trueta i la policia segueix la seva evolució per detenir-lo per un homicidi per imprudència greu.
Notícia d'ara mateix. La guerra arancelària engegada per Donald Trump passarà a factura a l'economia mundial, sobretot aquest any, segons el Fons Monetari Internacional. L'organisme ha rebaixat mig punt la previsió de creixement per aquest 2025 i ara la situa al 2,8%, són 3 dècimes respecte a la de l'any que ve. Per la zona euro rebaixa el creixement 2 dècimes per aquest any, fins al 0,8%. La revisió de les previsions a la baixa és especialment dràstica. Als Estats Units li baixen 9 dècimes i a la Xina, que és de 6 dècimes. L'FMI pronostica un descens del comerç mundial que empenyarà els preus a l'alça. No obstant això, segons aquest organisme, les perspectives de creixement podrien millorar si els països alleugen la seva política comercial i actuen i arriben a nous acords comercials. I precisament els Estats Units aposten per impulsar amb l'Índia un acord comercial, energètic i de defensa, una aposta estratègica presentada pel vicepresident nord-americà J.D. Vance durant la seva visita al gegant asiàtic. Vance deia que els vincles entre tots dos països marcaran el segle XXI. I believe...
Crec que si l'Índia i els Estats Units treballem junts exitosament, veurem un segle XXI pròsper i pacífic. Però també crec que si no ens en sortim treballant junts amb èxit, el segle XXI es pot convertir en una època molt fosca per tota la humanitat.
A Catalunya, crítiques al govern per la decisió de decretar 3 dies de dol oficial per la mort del Papa Francesc. Esquerra Republicana creu que el país s'ha de deslligar de les religions, tenint en compte que Espanya és un estat aconfessional. Anem al Parlament, Marta Corbalan.
Hola, bona tarda. El portaveu adjunt d'Esquerra, Isaac Albert, defensa que la religió, la fe i les creences es desenvolupin en l'àmbit privat.
El que creiem és que les institucions han de ser laiques i decretar 3 dies de dol creiem que va en la direcció contrària.
Des de la CUP, el diputat Dani Cornellà també ha criticat els 3 dies de dol i els canvis en l'agenda institucional de Sant Jordi.
No entenem com en un estat laic es decreten 3 dies de dol institucional i es facin aquests canvis a la diada de Sant Jordi, una diada importantíssima per la llengua i la cultura d'aquest país.
En canvi, el portaveu dels comuns al Parlament, David Cid, no veu malament que s'hagin decretat 3 dies de dol, tot i defensar un estat laic i aconfessional.
Si hi ha un papa, no, que mereix 3 dies de dol, és el Papa Francesc, per evidentment, el seu compromís no, en la defensa dels més desfavorits, per el seu compromís en la defensa de la pau, o, per exemple, també el seu compromís en la defensa del planeta per l'impacte que té la crisi climàtica en els col·lectius més desfavorits.
Junts i el Partit Popular també veuen bé els 3 dies de dol.
Doncs bé, el govern justifica aquesta decisió, especialment davant la crítica d'un dels seus socis com Esquerra Republicana. Sentiu la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Jo crec que la seva figura i la transcendència supera allò que representa per la comunitat cristiana, i en aquest sentit el reconeixement del govern i aquests tres dies de dol van precisament encarats a reconèixer la seva trajectòria com a cap d'estat i com a persona influent a través del seu pensament.
Encara en plana política, la mesa del Parlament ha refermat avui que els diputats que segueixen a l'exili han de poder participar telemàticament a les comissions que formen part mentre no se'ls aplica la llei d'amnistia. Fins ara, el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, ho havia pogut fer sense problemes, però a principis d'abril, la presidenta de la Comissió de Peticions, que és Mònica Lora, de Vox, li va tallar la videoconferència quan es va adonar que estava connectat. Aquest era el moment.
M'acabo de donar compte que hi ha una persona connectada per videoconferència i la mesa no ha autoritzat que es puguin connectar persones per videoconferència, per tant, és algo que sí que trasllado als lletrats.
Doncs bé, davant d'aquest fet, la mesa del Parlament ha reafirmat avui el que dèiem per unanimitat, per cert, que s'ha de garantir la participació de tots els diputats i diputades al debat parlamentari, que, per tant, Lluís Puig ha de poder intervenir telemàticament a les comissions, com ho feia la legislatura passada. I un últim apunt, l'Institut d'Estudis Catalans ha distingit l'entitat cívica Escola Valenciana amb el Premi Prat de la Riba. La institució ha reconegut l'actitud decidida i constant en defensa de la unitat de la llengua i de la seva lluita a favor de la normalització lingüística al País Valencià.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
I amb la Gemma Aguilera, directora del Tot Barcelona. Bona tarda, Gemma.
Bona tarda.
Amb l'Alícia Puig, experta en polítiques públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda, Alícia.
Bona tarda.
I amb el Marc Molins, advocat penalista. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
Ja recuperats de Setmana Santa, amb la Mona i tot plegat, els processons...
Estomacalment, sí, de la Mona, perquè ahir va ser un dia de molta xocolata, la veritat.
Ah, veus?
I processons no. Aquest any no n'he fet.
Molt bé.
Sí, avui dia dur de tornada, però bé.
Bé, ja, escolta'm, ja ha passat migdia, per tant...
Home, són 10 dies, jo crec que és suficient. 10 dies de festa dies de les escoles,
del col·le, exacte, els del col·le.
Crec que és suficient.
A veure el primer tema que ens proposen des de fora.
Viu Sant Jordi a Abacus. Consulta al web les més de 200 signatures a les nostres parades i llibreries. Que cap signatura se t'escapi. Abacus patrocina aquest espai.
Tot i que l'Empar Moliner ja té el bon costum de fer les dèries des de dins. Per tant,
de vegades.
Bona
de
tarda,
vegades.
Bona tarda.
Felicitats per l'EGM.
Gràcies, igualment. El tas vertical també ho has petat, eh?
Molt bèstia.
Molt bé.
Com que el considero un programa cultural, d'aquests programes de parlar, estic molt feliç.
Aquests programes de parlar.
Però això és bonic, no? Sí, els programes de parlar.
I també parlem
i
molt.
I que sona la música. Sí, exactament. Els programes de parlar a mi m'agraden.
Sí, doncs això, moltes gràcies als oients. 110.000 oients al Catalunya migdia.
La meitat del tas vertical, que sent un programa de vi, doncs escolta, la meitat una mica més. Doncs està molt bé.
Què ens vols proposar com a primer tema?
Doncs parlem una mica de ràdio. Jo recordo ser als bars als anys 90-2000 i saber ser la barra i dir, mira, ja ha passat una hora i ara és l'hora en punt, perquè era quan la ràdio Fórmula, que era la que sonava als altaveus, estem parlant dels anys 90-2000, quan no hi havia encara Spotify, la cançó que sonava en aquell moment, quan faltaven 3 minuts per l'hora exacta, era la cançó en català, que solia ser aquesta. I deies, ostres, ja sona Coralí, que és una cançó extraordinària de la història del món del Puntí, i dius, ah, ja és l'hora. Potser són les 8, potser són les 9, potser són les 10. I la tallaven de seguida perquè, esclar, ja venia el butlletí, no?
Els senyors horaris, clar.
Sí. Jo pensava, si pogués triar quina cançó posessin ara, i no em podia imaginar que existiria aquest invent que és Spotify. I pensava, ostres, és així, no? Avui, que és dia d'audiències i bons resultats, us vull parlar d'un anunci de la ràdio. Primer de tot, quan els Bagels cantaven que el vídeo mataria l'estrella de la ràdio, no ens podíem imaginar que la tele convencional sí que moriria i la ràdio no. I que la ràdio, que era l'actor secundari Bob, acabaria sent molt més l'estrella. Que els podcasts serien una cosa a escoltar amb auriculars, molt més que la música. Els anuncis de la ràdio solen ser sexis o castissos, no? Et fan una veu sexy. Per exemple, l'anunci de la dona que li diu al marit que ha anat a comprar una barra de pa i torna amb un cotxe, l'heu sentit aquest? Té un to que ja es nota que demana el creatiu i que dius, escolta una cosa, quanta pasta teniu vosaltres a casa? No? Que creo que no t'enfades. Ella li fa, diu, has anat a comprar pa i tornes amb un cotxe i del pa ni rastre. I l'altre, ni rastre. I dius, mos mataria tots dos. Una cosa com de fer abdominals, no? Llavors hi ha els simpàtics dels jocs d'atzar, que es noten fets amb una llengua genuïna en castellà i traduïts com es pot al castellà. I els actors, sobretot, els demanen que no vocalitzin. Aquest matí, quan parlàvem d'audiències tots, n'he sentit un d'alarmes. La locutora feia un accent xava de morir, cosa que no és novetat i que m'encanta. A mi l'accent xava m'encanta si no fos perquè només sento l'accent xava. No feia les os obertes, cosa que no sé si és demanda de l'anunciant o incapacitat d'ella. En tot cas, no deia o, sinó que deia o. Això ha provocat un fet molt divertit. La frase que glorificava el món de l'alarma venia a voler dir A, l'alarma nova molt bé. O sigui, en castellà seria A, l'alarma nova, muy bien. Fan una elipsi on es deixen el verb, que seria anar, no? A, l'alarma nova va molt bé. I, per tant, el creatiu que ho hagi escrit, després de nova, hauria hagut de posar una coma, que és la coma que substitueix el verb, no? Però com que la noia no deia nova, deia nova, llavors la frase era molt bona. Diria, ah, l'alarma no va molt bé, que és un missatge que no crec que complagui el venedor. És com quan veus a la botiga, o sigui, aquella botiga d'entrepans que tots coneixem, jo sempre llegeixo Pans i Company. I després, quan parlen de Toy Story, la pel·lícula de Pixar, perdoneu, però jo tota la vida, quan veig allò, entenc pixar. Ho sento.
A mi em passa amb Zara, té unes botiques...
Sí, Zara Home. Zara Home. Sí.
Segur que veníeu prendents de si us tocaria parlar del
Papa,
del PIB espanyol, però dels anuncis de la ràdio,
no.
Això em fa l'efecte que no estàveu preparats per parlar-ne.
És de llengua, però dic una cosa, jo tot aquest matí que he estat sentint el Ricard, tot això, els anuncis, el que si el Papa mola, que si el Papa no mola, escolta una cosa, jo ja entenc molt bé que tots els locutors del món han d'anar a Roma a explicar al Papa. Però què expliquen des d'allà que no puguin explicar des d'aquí? Tinc els meus dubtes.
Home, no, sempre s'hi ha d'estar al lloc de la notícia.
Som al lloc de la notícia. Hola, què tal? L'última hora de l'enterrament del Papa. La fusta és de faig.
Copses més l'ambient, les sensacions. Hi ha un intangible que quan estàs allà sobre el terreny sempre el copses de manera molt més rica que no passes a l'estudi.
Tu estiguessis allà i nosaltres estiguéssim aquí i seria molt millor.
Va anar del cantó duro. Vull dir que gairebé una mica més i sí, estava dalt de l'avió, diguem-ne, però igual em toca en un altre moment, no m'he de saber.
Quan va morir un altre papa i estava floquet de neu també malalt, i molts catalans pensàvem, els diaris catalans, nostrats, qui serà la portada? Estàvem patint, o floquet o el papa. Sort que no va passar això.
A veure, voleu dir alguna cosa sobre la ràdio? No, és que no vull entrar en aquest jardí que està proposant l'Empar. Sí,
no.
Hem passat per 15 temes.
És veritat, perquè veniu de Setmana Santa, us veig molt relaxats, heu menjat molta mona, però la idea de la llengua i els anuncis, sí que és una cosa que potser m'agradaria un dia aprofundir-hi.
Molt bé, doncs escolta'm, les dèries.
No, vaja.
Jo, ara que parlaves del Papa, jo...
Anem al Papa. Després anirem al Papa,
Sí, però no tinc a fer grans aportacions, però ara que ha tirat la pilota al punt de penal amb el català, jo avui pensant que això del Papa, què pot dir una persona que no en sap, no? I he recordat un episodi, la redacció em recordat un episodi que té a veure amb el català i amb el Papa. És a dir, que és un...
T'estimo tant, Aguilera.
No, això...
A veure com em rebles el
Papa.
Va. Això va ser l'any 2023, el 7 d'octubre del 2023, una expedició de catalans gironins, és a dir, catalans gironins, que parlen molt bé el català i fan les vocals neutres i obertes i tancades.
I ves en el cul de la lleona,
sempre. Van anar a Roma i el Papa Francesc els va rebre perquè ells anaven a fer una benedicció de la Verge de Montserrat que complia 800 anys, no? Mm. No sé si recordareu l'episodi, però els acompanyava el cardenal Omella i...
Papable, per cert.
Sí, papable. Però diu que és només si Déu vol.
Bé, sí. Llavors,
correcte.
Clar, aleshores, el cardenal Omella li va donar un paper al papa perquè llegís el text aquest de la benedicció, que no sé què es diu concretament, no? I es veu en un vídeo que he buscat i que ara publicarem, es veu com el papa li diu, però que no ho he de dir en català. L'arcabisbe li va donar el text en castellà i li va dir, no, no, en castellà. I després, quan l'arcabisbat se li va preguntar com és que, insisteixo, gironins vinguts de Girona fins a Roma per beneir la Verge de Montserrat, l'arcabisbat el que va dir, diu, bueno, aquests actes així protocolaris, com que el papa parla castellà i parla italià, doncs ho fem en castellà perquè li resulti més fàcil. Però és que va ser el mateix papa que va dir, voleu dir que no ho he de fer en català, això? I no, va llegir en castellà i l'argument de l'arcabisbat era perquè era més fàcil. Com ja sabeu, jo almenys ho vaig descobrir fa molt de temps, hi ha una cosa que es diu la transcripció fonètica que permet llegir en un català que dius, hosti, aquest senyor també parla català. No, té una transcripció fonètica. Però l'arcabisbat va decidir donar-li en castellà i el papa, en aquell moment, en el vídeo es veu com queda sorprès i diu que no ho he de dir en català, això.
Avui el Ricard Ostrell penjava una carta que li havia escrit el papa. És que ha escrit que aquí tothom és extraordinari, eh? I hi havia una paraula, en castellà, hi havia una paraula, un col·loquialisme, faltava una lletra en una de les paraules, i hi havia una coma mal posada. Cosa que em fa pensar que ho ha escrit ell mateix. Però extraordinari, eh? Em sembla increïble.
Era fal·lible, també, el papa.
Sí, sí, sí.
Sobre la llengua, perquè després anirem al papa, que anirem a Roma amb l'Eduard Rubió, que si algú en sap de papables a Catalunya Ràdio és l'Eduard, però sobre la llengua, la ràdio, el que proposava l'Empar.
Jo em quedo amb la ràdio, de la reflexió que feia l'Empar, i en alguna mesura em traslladava. Jo recordo, tinc un record molt clar de quan era petit, però petit és petit, que a casa se sentia la ràdio.
Clar.
No? I les hores, i aquestes melodies que t'acompanyen.
Quins programes? La teva mare devia sentir no, algun programa.
Mira, Empar, això era a casa la meva àvia.
Explica.
Era tan petit que només
serials. Serials, clar.
La ràdio que hi havia en aquell moment. I recordo encara les sintonies i recordo
Montserrat Fortuny, tot allò.
La reflexió que em feies venir, en part, és que, ostres, com a generació, haurem vist no néixer, però pràcticament la defunció de la televisió, tal com l'entenem, amb dos canals, que i avui en dia, que ja els nanos ja ni la miren.
Ni la miren, sí.
És a dir, haurem vist no néixer, però sí una redefinició conceptual de la televisió, i en canvi la ràdio es manté. És a dir, la ràdio es manté exactament, literalment, en la mateixa sintonia, mateix projecte.
Però jo crec que la ràdio ha començat el mateix procés que la tele. És a dir, el podcast i el consum a la carta no deixa de ser el que estàs fent amb la televisió, que ja no t'asseus a veure quin programa fan ara a la tele, sinó que tu vas a buscar el programa que t'interessa. Ara em ve de gust un informatiu, vaig a buscar a la televisió l'informatiu. Ara em ve de gust una sèrie, vaig a buscar aquella sèrie. I a la llarga, especialment quan en el cotxe també puguis triar-ho de manera més fàcil del que és ara, també acabaràs posant-te a la ràdio, com ja fas ara amb els podcasts. Ara me'n vaig a córrer i no tinc ganes de sentir el que fan ara a la ràdio, doncs em poso aquell podcast que m'interessa, aquelles notícies que vull sentir, aquell serial, etcètera, etcètera. Jo crec que han començat una mica més tard, però...
Diuen que, per exemple, el viatge d'anada a la feina i tornada, que poden ser uns 20-30 minuts, és la durada del podcast, que com a molt sigui l'anada i la tornada, però més no, perquè tu que vols dir que et dura més a tu el viatge a la feina.
No, perquè jo de vegades quan vinc, si estic sentint la ràdio, estic sentint les notícies i per tant estic sentint el directe, no estic sentint un podcast.
La gent de la ràdio, tota la gent d'informatius estan, tu els veus i és un plaer veure com vibren tots. Ha passat això altre. I ja està, no? I sobre això
per
que dèieu...
Patiment dels que ens envolten, eh? Que alguns ahir vam fer un viatge llarg en cotxe i els que anaven al cotxe anaven a acabar part de la promoció especial, però
només dir que, i amb això ja me'n vaig cap al carrer, que quan parlàvem de la ràdio i de la tele, no sé si us en recordeu de la careta del Simpson, que fa molts anys del Simpson, quan fa més de 20 anys, 30, no sé quants anys fa. I la careta del Simpson és la família que va arribant a casa, cadascú al bar del monopatí, la mare amb el cotxe, que ve de comprar i s'asseuen tots al sofà i es posen a mirar la tele i la careta et vol explicar l'alienació d'aquesta família que es posa a mirar la tele. I quan va començar això, tots dèiem, ostres, quina crítica a la idea de la tele. I ara, que han passat tants anys, tu mires i dius, ostres, quina sort tindríem si tots estiguéssim a la mateixa habitació mirant el mateix.
Quan miràvem
el mateix programa tots junts, alienats. Quina passada, perquè ara tothom està amb el seu portàtil o amb el seu mòbil en una habitació diferent de la casa.
Cosa que demostra que en aquest sentit no hem de ser tan, o sigui, que no hem de ser tan boomers en aquesta cosa de que sempre hi ha una enyorança de que tot temps és millor, estem molt malament.
Bueno, tot temps és millor. Sí. No. I tant.
Deixa acabar, que no.
No, vull dir que caiem en això, no? Que quan pensaven la tele deien, oh, com era bo d'abans quan estàvem tots a la terrassa xerrant i ara estem tots alienats veient la tele i ara estem tots mirant sèries que després comentem també.
Vols dir que d'aquí 20-30 anys sí, encara farem una cosa pitjor segur que aquesta, eh?
Bueno, o hi haurà aquestes enyorances mig abstractes i reals, però no, jo molt breument només comentar que és una molt bona notícia per la ràdio en català treure aquests números d'oients, és excel·lent per la llengua, per tot, és jo crec que superbona notícia.
Sí, senyora.
Doncs ho celebrem i ho agraïm, també des d'aquí, des del Catalunya Migdia. Empar, gràcies, bona tarda.
Vaig cap allà, aneu al papa.
Molt bé, ara hi anem cap al papa. Passen 20 minuts de les 3.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
La novetat d'avui és que ja comencem a tenir el calendari una mica més clar després de la mort ahir del papa Francesc. El funeral se celebrarà dissabte, aquest dissabte que ve, a les 10 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Demà traslladaran el cos de Francesc a la basílica de Sant Pere perquè els fidels se'n puguin acomiadar aquests dies previs. Aquest matí tots els cardenals que són a Roma s'han trobat ja per preparar el funeral i per repassar també com haurà de funcionar l'Església en aquest camí cap al conclave que haurà de designar el nou pontífex i que s'hauria de celebrar en principi el mes que ve. Anem a Roma. Eduard Rubió, bona tarda.
Hola, bona tarda. Perdona. No, estava mitja dormit esperant.
No, vaja. No, escolta, el que tu vulguis, Eduard. Bon dia, bona tarda, bona nit, cap problema, perquè és veritat que aquests dies, a més, des d'ahir, te n'estàs fent un fart, perquè et sento a totes hores i, a més, amb tota la saviesa que sempre destil·les, sobretot dels temes papals i eclesiàstics. El dia després, com està sent a Roma? La gent és més conscient del que ha passat? Perquè ahir la sensació era que ens havia agafat a tots una mica per sorpresa i que la gent estava una mica com amb consternació. El dia després es nota ja que la gent comença a ser conscient de la mort de Francesc.
Sí, bueno, la gent és conscient, tothom ja pensa en el que vindrà, però vull dir, estem en el present i vull dir, la gent està una mica també esperant veure el papa. Jo voldria dir que avui, o sigui, passada la certificació de la mort i la col·locació del taüt a la capella de Santa Marta, que va tenir lloc ahir al vespre, s'ha complert el primer pas litúrgic, no? I avui és un moment, diguem, més privat. Mm-hmm. Arriben a aquesta capella de Santa Marta, que està dins del Vaticà, on ha viscut el papa durant molt temps, durant aquests 12 anys, els cardenals, col·laboradors de la cúria romana, molta gent que treballa al Vaticà per acomiadar-se. Jo, per exemple, quan estava el papa, es va morir Joan Pau II, vaig anar precisament a la capella ardent aquesta, privadament, no?, per veure el papa. Una mica és la família que veu, i la família, com no té el papa família, doncs ve aquesta gent. També volia dir que ahir al vespre, ahir a la nit, es van col·locar els segells a l'apartament de Bergoglio, a Santa Marta. I també a les habitacions del Palau Apostòlic, que van estar a la seva disposició, no?, a la disposició de Francesc durant aquests anys, aquests 12 anys de pontificats, i en canvi que mai va anar-hi. El papa deia que eren massa grans, que es trobava massa sol, que a ell li agradava la companyia, i llavors aquestes cambres del Palau les veia, i són paraules d'ell, un embut al revés, és a dir, grans a baix però petites amunt, o sigui, no hi havia una aspiració celestial, diguem, no? Segurament Bergoglio volia dir també, i aquesta és una cosa meva, volia apartar-se de les intrigues del Vaticà i per això doncs, havia anat a viure a Santa Marta, no? Ara, l'ambient, doncs sí, l'ambient és d'espera, però ja et dic, avui hi ha aquesta visita al fèretre del papa, de la gent, diguem, que viu al Vaticà o que treballa al Vaticà.
Del funeral del papa Francesc, que avui hem sabut que serà dissabte a les 10 del matí, sabem detalls, sabem com anirà? Tot plegat està molt reglat?
No, bueno, ja el detall més gran és que serà, que jo crec que és el més important, és que serà dirigit, serà la missa serà
celebrada pel cardenal Giovanni Battista Re, que és el degà del Col·legi de Cardenalicis. És un tio amb molta experiència. És un tio... és un cardenal amb molta experiència perquè, vull dir, escolta, té 91 anys, imagina't tu, però és una persona que està molt bé del cap, està molt, molt lúcid, i, bueno, va estar dirigint... però sempre ha estat amb gent al costat i ha participat en el conclave que va elegir el papa Ratzinger i també en el conclave que va elegir el papa Francesc. O sigui, coneix una mica tota la història vaticana, tota la maquinària, també, i llavors dirigirà aquesta missa solemne, que serà una missa senzilla i també molt austera, com ha volgut el papa. Ja no serà i demà tampoc, que quan es presenti sigui exposat a la basílica, no se'l posarà amb una mena de catafalc, o sigui que seria, era com una pantalla, posat a sobre, no? Però no dins a la caixa de morts. Ell ha volgut la caixa de morts perquè és la cosa que fa tothom, no posat com si fos una cosa faraònica, no? Vol la cosa senzilla, i així seran també, m'imagino, els funerals, no?
També serà enterrat a la Santa Maria Major, Santa Maria Maggiore, i per tant no a on hi ha els altres papes que l'han precedit en el càrrec, diguem-ne, i per tant també la seva voluntat, perquè hi tenia molta tirada aquesta església romana.
Sí, tenia molta tirada. Pensa que en els 12 anys de pontificat ha anat més de 100 cops. Ha anat després dels viatges, ha anat, per exemple, sortint del quan va sortir del Gemelli, mentre estava convalescent també va tornar a anar-hi, o sigui que constantment, i l'última vegada van anar un ram de flors, vull dir, no sé, tenia aquests detalls, cosa que no han fet mai.
Ui, sembla que hem perdut la comunicació amb l'Eduard Rubio des de Roma. Ens estava explicant, doncs, aquesta veneració que tenia el papa Francesc per aquesta església, Santa Maria Major, que és on serà enterrat, i a més amb unes instruccions molt clares que va deixar ell mateix, sense grans tombes, amb grans parafernàlies, sense grans guarniments, sense grans estàtues, sinó que volia una làpida al terra directament, molt d'acord amb una mica la imatge, com a mínim, que ha transmès ell durant el seu papat. No sé si us queda alguna cosa per dir, després que hem estat 36 hores, com aquell que diu, parlant del papa, però sí que, així com sobre una figura d'un papa és difícil dir-ne coses si no ets un gran expert, és veritat que Francesc tinc la sensació que va de passar una mica la figura de pròpiament només un papa, entre cometes, sinó que havia demostrat amb les seves accions i les seves paraules que anava molt més enllà del que era un papa.
Totalment d'acord, jo subratllaria aquesta idea de l'exemple, no? No tant la paraula o el missatge com l'exemple, com el vivia. I reforçaria una idea que per mi és determinant del personatge, i és que qualsevol papa té dos grans reptes, no? És a dir, en primer lloc, doncs, liderar el lideratge dels reptes de l'Església, de la fe catòlica, però a la vegada és evident que té un lideratge mundial, no? És una persona, i el ressò que ens n'estem fent és el símptoma d'aquest lideratge mundial. I des de les dues vessants, és a dir, jo crec que el projecte de reforma, tot el que representa el dogma, no? L'actualització del dogma, el paper de la dona, la moral sexual, tantes qüestions, no? La corrupció pròpia o inherent, en aquest cas, a les estructures vaticanes, com ell va emprendre una lluita activa, un compromís claríssim, però a la vegada, i reforçaria aquest missatge, perquè és un missatge, penso, valgui la redundància, universal, aquest paper de líder mundial, no? És a dir, aquest compromís amb els valors, sempre des de la dimensió de l'home, de l'ésser humà, de la dignitat de la persona, i aquests missatges claríssims pel que fa a temes migratoris, pel que fa a temes al rearmament, que és una qüestió determinant, l'apogeu de l'extrema dreta, la crisi climàtica, la migració, no? És a dir, ha sigut un personatge que s'ha manifestat sense embuts amb les grans qüestions que ocupen a la humanitat. Jo... Quan vaig saber la notícia, quan me la vaig imaginar instintivament, o sigui, quan la vaig saber, que també anava conduint amb cotxe, i quan ho vaig sentir, a més, em vaig imaginar, vaig tancar els ulls i em vaig intentar imaginar com hauria sigut o com seria el món si, en comptes dels lideratges mundials, està assumits com ho estan per Putin, per Trump, per Vance, o estiguessin per figures similars a Francesc, no? Amb missatges de dignitat humana, amb missatges de prou de processos de rearmament, de pau, d'evitem migració, crisi climàtica, com seria el planeta? Perquè aquest desig, acabo, és possible.
Ara senteu vosaltres, però abans d'acomiadar l'Eduard Rubio, que hem recuperat, Eduard, estàs aquí, eh?
Sí, sóc aquí.
Sobre això que deia el Marc Molins, un dels dubtes ara és si l'Església mantindrà aquest camí iniciat per Francesc. Ara tindrem uns dies previs fins que no es convoqui el conclave i, per tant, encara tindrem uns dies per la reunió en què s'ha de decidir qui és el substitut del papa Francesc. Però quin camí segueix l'Església? El de la continuïtat del que ha iniciat Francesc o si canvia aquest rumb?
En principi, Òscar, el successor de Francesc hauria de seguir una mica la seva línia. Perquè el 80% dels cardenals que entraran a la Capella Sixtina han estat elegits per ell. Però tot passar, pot passar de tot. O sigui, pot passar que les vies del Senyor són infinites i no se sap mai què pot sortir. Jo crec que es buscarà una figura que sigui un terme mig, no? Un terme mig, una ni decantat cap a, molt cap al progressisme ni cap a la qüestió més conservadora. S'agafarà una figura de mig, no com potser com Francesc, però una persona que podria ser el seu secretari d'Estat perfectament, no? Que té l'edat adequada, 70 anys. Deia avui que el cardenal, o ahir, el cardenal Omella, no? Que s'esperava una persona més jove. Jo crec que una persona més jove, sí, està bé, però un papa, com qualsevol dirigent religiós, ha de tenir carisma, ha de tenir un perfil irreprotxable, un cert renom internacional, també, o religiós. A ser possible, ha de ser un arquebisbe, que hagi dirigit una diòcesi i, per tant, que hagi deixat empremta i que conegui també a fons els problemes dels catòlics i les seves necessitats. O també podria ser un cardenal de cúria, no? Com Parolin, amb un currículum més teòric, però pròxim al papa, precedent, com ha sigut Francesc. Jo recordo, per exemple, Pau VI va treballar al Vaticà amb Pius XII. Després, sí, va ser cardenal a Milà, etc. I el Benet mateix, Benet XVI, va treballar en Joan Pau II i en canvi després va ser papa. O sigui, que pot haver-hi una continuïtat i llavors se'ns diu aquí al Vaticà que podria ser, si hi ha una continuïtat, podria ser un papa de transició. I si una figura important, per exemple, el Benet XVI és un papa de transició. Joan Pau II és un gran papa i el papa Francesc també, amb dos estils diferents, però vull dir, en tema, són dos papes importants, han provocat canvis importants a l'Església. El Francesc, el papa Benet XVI va ser una bona persona, gran papa, però un professor, diguem, de teologia, no? I clar.
Doncs ara tindrem dies fins que no es convoqui aquest conclave, que en principi serà pel mes de maig, no? A principis de maig, diuen?
Sí, es calcula entre el 5 i el 10 de maig. Mm-hmm. O sigui, passat ja totes aquestes misses que hauran d'homenatge al papa després del
funeral d'aquest dissabte. Doncs estarem pendents. Eduard Rubio des de Roma, gràcies i bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Doncs estarem pendents de tot plegat. Què volíeu dir? A veure, Alicia i Gemma.
Jo, com a persona no creient, jo crec que aquest papa ha fet tot el que ha pogut i més i s'ha implicat en temes que també m'interpel·len a mi, que no tenen a veure amb la religió, i en aquest sentit, sense ser creient, crec que doncs amb qüestions fins i tot mediambientals, amb el que deies, no, armamentístic, qüestions de drets humans, excepte alguns drets humans relacionats amb les dones, perquè ser progressista dins l'Església és diferent que ser progressista dins la societat, i per tant, però també entenc que no se li pot exigir que estigui a favor de l'avortament o que estigui a favor de la igualtat plena d'homes i dones dins de l'Església, perquè l'Església, precisament, aquests valors no són els que ara mateix postula. Que en un futur s'aconsegueixi canviar això, sí, però jo crec que aquest papa ha estirat tot el que ha pogut fins al progressisme màxim que pot permetre's l'Església Catòlica i s'ha implicat en temes que segurament han despertat simpaties de persones que no se senten concernides per la seva religió o per cap altra, no? Llavors, en aquest sentit, jo crec que sí que jo veig un canvi respecte a altres papes i, clar, jo no sé si el següent que vingui mantindrà aquesta línia d'obertura i d'implicació en temes socials més enllà de l'Església o si viurem un retrocés nou.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el que diu la Gemma, no, sobretot el tema de que
aquest papa ha donat oxigen a l'Església Catòlica i ha fet que fins i tot els no catòlics, com en aquest cas molts de nosaltres i molta la gent que ens escolti, s'escoltés sovint el papa. També perquè veníem de dos papes, de Joan Pau II i Benet XVI, molt defensors de la moral tradicional catòlica, la família, el gènere, i per tant el papa Francesc ha donat aquest oxigen. I dins de les coses que ha permès, perquè aquest també és el tema, no? Ha estat un papa que a nivell dialèctic ha fet grans avenços a l'hora de poder dir, no? Pues això sobre l'homosexualitat, tots som fills de Déu, o sigui, la defensa, el tema climàtic, a mi em sembla molt rellevant que ell el situés. És veritat, però, que les reformes dutes a terme en el si de l'Església no han sigut tantes, per tant ha obert camí d'una manera dialèctica, però tant de bo pugui haver-hi ara algú que li prengui el relleu, que sí que dugui a terme una reforma més profunda d'aquest del que és l'Església Catòlica, per això, per donar-la oxigen, per actualitzar-la, per fer-la viva, per no convertir-la en una cosa allunyada dels temps actuals.
El que passa que això deu ser molt complicat, perquè clar, el que tu també has d'aconseguir, si et fa un papa, a banda d'òbviament intentar fer que l'Església vagi més d'acord amb les teves idees, és que no se't trenqui l'Església. I hi ha tota una facció que és molt conservadora, a la qual òbviament no li pots fer cas si tu vols que l'Església sigui més progressista, però no et pots arriscar un cisma. I si tu te'n vas molt a la progressista, a la progressia, diguem-ne, pots perdre una part de l'Església. I aquest risc, a vegades, des de fora, a vegades demana als líders, passa amb el papa, però pot passar també amb primers ministres o amb presidents de govern. No, és que hauria de fer això. Clar, però allà hi ha tota una sèrie d'equilibris que segur que ell potser hauria anat més enllà. Però ell era conscient de quins riscos corria si es passava, entre cometes, o si anava massa ràpid, tot i que segur que ell l'objectiu el devia tenir clar.
Sí, però jo el que sí que plantejo és que a nivell... O sigui, és el que comentava, no? A nivell dialèctic, ell ha fet un gran pas endavant, no? Com... Però és veritat que ha estigut tímid i jo crec que hi ha certes coses que sí que es poden fer sense haver de trencar aquesta església per dins, en aquest sentit de poder reconèixer un rol major de les dones dintre de la pròpia església catòlica. Això són passos que es poden anar fent i que es poden anar avançant. O tan sols, jo crec que sí que hi ha coses que es poden fer assumint que hi haurà sectors més conservadors, però que es poden fer. Ara, amb això no vull jo tampoc sóc una experta en el tema, i ni desmereixer la feina d'aquest papa, al contrari, jo crec que ho ha donat com molt oxigen, ha fet l'Església Catòlica una cosa més reconeguda per la resta i una cosa com molt més oberta. Ara, és veritat que veient aquests dies llegint què s'ha fet, sí que han quedat coses per fer, que hi ha sectors encara més progressistes dins de l'Església que han vist que s'ha quedat en una cosa molt dialèctica.
Jo voldria reforçar una idea, molt a la línia que comentem, és a dir, d'entrada, que l'Església o que l'Església Catòlica està perdent fidels és una obvietat empírica, però no està perdent influència. No està perdent influència i la mostra és precisament doncs, aquest ressò mundial que ens n'estem fent quan el seu líder, en aquest cas el papa Francesc, mor. No? Per tant, això d'entrada. En segon lloc, una segona idea, i és que en tot el que no és dogmàtic i que no és negociable, ha sigut implacable. És a dir, la corrupció al Vaticà, hi ha hagut una lluita brutal, oberta, encesa. El tema de les sectes dintre de la pròpia Església, a més liderat en aquest cas per un bisbe català, ha sigut brutal el seguiment que n'ha fet i la desarticulació, etcètera, etcètera. Pel que fa a les qüestions més dogmàtiques, més de dogma, d'aquelles veritats revelades inqüestionables, aquestes, evidentment, volen una tranquil·litat, volen un debat i necessiten. Jo crec que ha posat inequívocament les llavors per aquests canvis, no? Els que jo sí que em confesso catòlic, practicant, penso que hem tingut un papat molt alineat amb aquesta idea d'aire, de llum, d'oxigen, no? de passar d'haver-hi una frescor i un plantejament de debats amb tranquil·litat, que, com bé deies, Òscar, necessiten moltíssim un assentament inequívoc, perquè, si no, corres el risc d'un cisma, un cisma intern. Hi ha una anècdota, bé, jo vinc d'una tradició molt, molt jesuítica, però hi ha una anècdota molt... A mi em sembla molt interessant, no només quan li donen el papat que es nega a ocupar les estances papals i se'n va a Santa Marta i tal, sembla ser que quan li posen la Guàrdia Suïssa, ell la primera nit es troba allà, doncs, els dos guàrdies suïssos uniformats i drets i tal, i ell diu que o s'asseuen en una cadira o es nega. Diu, jo no puc estar dormint, aquests dos, i vosaltres dos aquí drets i tal. I va aconseguir que els hi posessin una cadira perquè poguessin estar asseguts mentre ell descansava, no? És, ja sé que és una anècdota que pot ratllar lo frívol, sobretot en aquest moment, però insisteixo, hi han coses, hi ha, la velocitat es demostra caminant, i el papa Francesc, Bergoglio, caminava molt.
Passant 9 minuts de 2 quarts, hem tingut durant 36 hores molt pendent de tot plegat, programació especial de Catalunya Ràdio, que continuarà en els pròxims dies. El dissabte estarem molt pendents del funeral del papa, i després, quan estigui convocat, òbviament, del conclave, que haurà de servir per triar-ne el substitut. Però han passat més coses. Fem una pausa per la publicitat i de seguida continuem amb altres temes.
Avui, a partir de 6:45, tot gira amb el València Espanyol. I després, la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT del Barça Mallorca a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, l'Edu i jo ens volem fer una assegurança de salut i una altra de mascotes que protegeixi el gos que adoptarem. Ens veiem i en parlem. Ah, i l'alarma nova, genial, eh? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Ara les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Lluís Llach torna a les llibreries amb una història poderosa i fascinant. Una novel·la que és també una reivindicació que neix de la injustícia de la persecució de les dones al llarg de la història. El llibre daurat, de Lluís Llach, el millor regal d'aquest Sant Jordi. Un llibre de l'editorial Univers.
Aquest Sant Jordi celebrem 45 anys al costat de la nostra cultura. Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. Des de BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, felicitem els escriptors i escriptores premiats. Bona diada.
Tu busques les millors ofertes. Nosaltres les tenim a la nostra app. Només fins demà a les 9 del matí. Només a l'app de MediaMarkt et donem un 15% de descompte en tot. Que encara no la tens? Descarrega-la ara i aprofita el 15% de descompte a l'app de MediaMarkt.
Per Sant Jordi, col·labora amb la Rosa Solidària de la Creu Roja. Destinarem tots els beneficis al projecte d'èxit escolar pels infants en risc d'exclusió social. Col·labora amb la Rosa Solidària a través de creuroja.org o amb un Bizum al 05637. Rosa Solidària de la Creu Roja. Col·labora-hi.
Tornen els bars de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres fogons.
Com la Laura Escanés, el Roger Coma, l'Il Dami, el McLari...
Marc, a mi aquesta temporada ja no m'enredeu.
Cert, que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Sí, que amb el Lari segur que podem fer més leguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis, cada dijous després del Polònia, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vender mi cotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Catalunya migdia.
D'aquí un minut seran 3:15. tenim una altra notícia que segur que aixeca polseguera els pròxims dies. Pedro Sánchez ha concretat avui finalment el pla de defensa i de seguretat que anunciava ara fa un mes per complir amb les exigències de l'OTAN. S'invertiran 10.000 milions d'euros addicionals aquest mateix any, fa un mes deia que es marcava el 2029 com a horitzó, que faran augmentar la despesa en defensa d'Espanya fins als 33.000 milions d'euros. Això és el 2% del PIB. Més de la meitat d'aquests 10.000 milions seran per millorar les condicions, la formació, l'equipament de l'exèrcit i les capacitats de defensa. Només una cinquena part, ha dit Pedro Sánchez, es destinarà a armament. I un cop més ha insistit que ni es retallarà en despesa social ni endeutarà el país en excés.
Les fuentes de financiació deriven del bon desempeño de l'economia espanyola, també de la reorientació de partides pressupostàries, de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos. Por tanto, el gobierno lo que está haciendo es su trabajo.
El govern de coalició de PSOE i Sumar han aprovat aquest pla, però fons del soci de coalició de Sumar qualifiquen d'exorbitat i inoportú. Sánchez ha reconegut que hi ha discrepàncies dins del govern al respecte, però que s'han de superar aquestes discrepàncies. Què us sembla, tot plegat?
Jo continuo pensant que Sumar està defensant bé la seva posició i que efectivament hi ha raons per pensar que la paraula que ha utilitzat Pedro Sánchez per justificar que la meitat del pressupost se'n vagi a armament és la dissuasió. És a dir, ens gastem d'aquests 10.400, doncs 5.000 i pico de milions en armament per dissuadir els que pensin que ens poden atacar. Jo crec que aquests diners, si és que s'han d'invertir i si és que efectivament, com assegura, no es tocarà cap partida social i els diners sortiran, diu que d'altres, de la bona marxa de l'economia i dels fons europeus, potser hi ha una altra manera d'invertir aquests diners. Ja ho hem parlat altres vegades. Potser no cal invertir-los en armament i es poden invertir en tecnologia o en altres tipus d'accions que no siguin armament, perquè justificar una inversió de més de 5.000 milions d'euros en armament, jo no sé si en ple segle XXI és la millor manera. El president espanyol insistia en que l'estat espanyol és un estat pacífic, que aposta per la diplomàcia, però en paral·lel fas aquesta inversió, no? No sé si és... Si ets europeu et deus abocat a gastar els diners en aquest armament, però... Potser llavors qui
de manera implícita Pedro Sánchez ha reconegut la contradicció, eh? Ha dit, si fa uns anys em diuen que jo estaria presentant aquest pla,
és
no m'hagués cregut.
És que és complex, no? Justificar-ho.
Sí, i té un punt incomprensible, que fa menys de dos mesos diguis que arribaràs al 2% al 2029 i que ho anuncis per aquest mateix 2025. Té un punt d'incomprensible.
Només hi ha una manera d'entendre-ho i és que t'hagin apretat.
Exacte. Sí, no, això és...
Que l'OTAN t'hagi dit, escolta'm, aquí arribes al 2%.
Totalment. Ara, és evident que algú l'ha apretat, és evident també que és una cosa que no pot dir, perquè com dius que ara mateix l'OTAN t'apreta quan hi ha un moment de crisi dintre de l'OTAN, de qui ens està protegint i qui no en el cas dels Estats Units, però és incomprensible. I és aquesta... Bueno, aquí ja ho hem comentat més d'una vegada. A tot Europa sumem 1,5 milions de soldats. La despesa europea militar és igual que la russa. Per tant, hi ha molt marge a fer feines de coordinació, d'enfortiment intern, de repriorització, que no pujar al 2% aquest mateix any. A més, fent aquests malabars de que només 2.000 milions sí que van a rearmament, però 8.000 van augmentar sous a la ciberseguretat, a la gestió d'emergències... O sigui, és una cosa honestament molt difícil d'entendre, a més sabent que amb aquests 10.000 milions, per exemple, arribaríem a l'1% del PIB d'inversió en habitatge, que és una cosa que reclama a l'Estat des de fa molts anys. Per tant, bueno, és evident que l'OTAN ha apretat perquè això sigui així i que no hi ha hagut un quadrar-se per part dels països europeus de dir, no, primer provem la via europea d'intentar veure una coordinació interna, una repriorització, una alineació dels nostres exèrcits i, en canvi, hem optat per l'opció de tornar a sotmetre'ns al que mana la OTAN en un moment en què la OTAN sabem que no ens protegim, que no ens protegeix i que els Estats Units no és un soci fiable.
Jo vagi per davant que parteixo de la premissa que la història de la humanitat ens ensenya, crec que ens ensenya, no em voldria tampoc convertir en un historiador, que no ho soc, però crec que ens ensenya que les grans revolucions, les úniques revolucions que han perdurat, les que han subsistit, són les revolucions pacífiques, no? Les revolucions que s'han imposat o que són conseqüència de grans conflictes armats acostumen a generar desequilibris i, per tant, comptes pendents i un llarg, etc. Per tant, el meu posicionament és inequívoc, no? És a dir, no em sembla encertada cap política de rearmament. Dit això, el que és evident és que Espanya forma part d'un club d'estats que han decidit defensar-se i que en alguna mesura o han decidit mancomunar la seva defensa i que en alguna mesura implica una cessió de sobirania. I aquesta cessió de sobirania en moments com aquests es veu, perquè és evident que se'ls ha imposat o s'ha imposat unes taxes de despesa que obliguen, en aquest cas, a homologar-nos a la resta de membres d'aquest club d'estat. Dit això, és a dir, no crec en els processos armamentístics per se, però és evident que en aquest escenari de defensa mancomunada hem hagut d'actualitzar la despesa. A mi el que em consola o el que voldria és mirar o desenfocar en alguna mesura el concepte de forces armades. És a dir, és evident que les forces armades són el que tots tenim, aquella idea primària, no? La idea primària d'un exèrcit que combat i que, en fi, doncs el que veiem en aquests moments lamentablement a Ucrània o a tantíssims altres punts del món. Però a la vegada també és veritat que les forces armades representen la ciberseguretat, representen la seguretat en les telecomunicacions, la gestió d'emergències, les missions internacionals. És a dir, no és només aquella idea primària de la trinxera, del tanc i d'éssers humans matant-se amb altres éssers humans, també hi ha un element de prevenció i de prevenció de grans conflictes. I en aquest moment, i amb això acabo, amb ciberseguretat i telecomunicacions, que sí que són un repte global.
Falten 10 minuts per arribar a les 4. Demà és Sant Jordi. No sé si teniu els deures fets i si sabeu quin llibre regalar o quin llibre voleu que us regalin, si sou dels que demaneu llibres o si deixeu que qui us hagi de regalar el llibre vagi per lliure, però igual alguns oients necessiten alguna ajuda. Vosaltres mateixos. A Catalunya Ràdio, qui hi entén de llibres és la Montse Camps. Montse, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
A veure, t'atreveixes a fer algunes recomanacions? Vens aquí carregada de llibres?
Vinc carregada. He fet una tria variada. M'heu dit, trien algun.
A veure.
Faig una variada.
Vinga, anem per parts, si et sembla.
Sí.
Si parlem de ficció, novel·la, sí. Què?
Novel·la. Mira, una autora en futur. És l'Estel Soler.
Amb col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio,
molt
per exemple.
Molt bé. Premi Ramon Llull. Dramaturga, actriu i escriptora. Aquesta és la seva segona novel·la i ens parla aquí de l'Helena, una dona desbordada per la seva vida professional i familiar, i ens parla de temes com les segones oportunitats i fa un crit a agafar les regnes de la pròpia vida.
Aquest tros de vida, Estel Soler. Aquesta és una opció. Què més?
Un altre, un clàssic, com aquell qui diu, Xavier Bosch.
Aquest estarà entre els primers dels més venuts, no? Xavier Bosch sempre triomfa molt.
Sí. Ara publica Diagonal Manhattan, una història, en aquest cas, centrada en el món de la publicitat, que Bosch coneix bé, despulla les interioritats d'aquest món, ens parla d'aquest sector, però parla més enllà d'això, per exemple, de la recerca de la felicitat. Ara mateix ja se situa entre els més venuts. Ja ho veurem demà.
Diagonal Manhattan, de Xavier Bosch. Què més?
Un autor que a mi m'agrada molt, Ferran García. És l'autor de Guilleries, que la situava a la Plana de Vic, a les Guerres Carlines. Ara publica Sau, amb l'editorial Males Herbes. Torna al mateix escenari, la Plana de Vic, però en aquest cas ens parla d'una família que torna de Guinea, on tenia plantacions, torna a Catalunya amb esclaus i també arrosseguen fantasmes. És una història d'amor prohibit, que parla del pas del temps, del dolor, de l'enyor, i realment aquest autor val molt, molt la pena. I un debut, la Marc Camps. La Marc Camps és periodista i ara debuta amb l'editorial Gavarres amb Sense mans pel camí fondo. És una mena de dietari que se situa en un poble inventat de l'Empordà. Ens parla d'una noia de 30 anys que se sent ofegada pel poble i marxa a treballar com a voluntària al sud d'Itàlia. És una mirada íntima amb un vocabulari molt treballat i ens parla d'una noia que se sent perduda en un moment vital quan suposadament ja hauria de tenir la vida encarrilada.
Molt bé, doncs aquí tenim quatre possibilitats de novel·la. Si tenim algú infantil, juvenil, a qui regalar un llibre...
Aquí sí que t'he de dir que la tria l'ha fet l'Estel Batet.
Molt bé.
Perquè és la que s'ha encarregat de fer aquest any la tria de llibres infantils. Ella em diu que parli d'Estol de núvols, dient-me Borges, que diu que és una deliciosa meravella de Kiara Books, que convida petits i grans a submergir-se en la poesia visual a través del que ens suggereixen els núvols. I si vols un altre, còmic, segons la tria, en aquest cas de la Valeria Obereda, que és la redactora especialitzada en còmics.
Una comuna, ho he fet dintre de la redacció de la secció de cultura.
Ella proposa divendres Cuscús, el G 1993, de Polena Edicions. escrita pels músics Yacine Belacén i Santi Aizaguirre, amb dibuixos de Cristina Bueno, i ens parla dels dinars que tenia a casa de l'àvia l'Alger, el protagonista, que és l'Aziz, que és un nen de mare catalana i pare algerià, fins que el país es radicalitza amb la islamització i els pares decideixen marxar.
Mm-hmm. Doncs són algunes opcions. Ja sabem que de llibres n'hi ha per donar i vendre, i per tant, sempre és recomanable remenar i demanar també als llibreters. És una bona opció, que sempre tenen bones recomanacions. Sou de demanar? Sou de sorprendre? Sou d'anar amb llista?
De demanar totalment.
Sí, o sigui, vas amb llista?
Idees clares,
ah, sí?
No? Que la gent no improvisi.
Que no et sorprenguin.
No.
Jo idees zero clares, o sigui, jo em deixo regalar...
No.
Sí, tu, sí, vas amb llista.
Sí, els últims mesos es van apuntar en els llibres i ara es demana...
Em sona això, eh?
Sí.
I si no arriba algun d'aquesta llista, et molesta?
No,
a casa molesta,
encertat.
A casa molesta. Si hi ha algun que no és de la llista, és, no, home, però jo vull fer una sorpresa. Malament. No, jo et vaig dir quin... Perdó.
Dissimulo la cara, però per dins...
Per dins, molt bé, sí, perfecte.
A mi m'agrada remenar, i ara que el meu nano ja comença a llegir, doncs ara m'aboco més en buscar llibres que li agradin a ell i que m'agradin a mi, perquè també els hauré de, entre cometes, gaudir o patir.
Uh-huh. I regaleu molts, o regaleu només un a la parella o a algú especial?
Jo sóc de comprar llibres tot l'any. A més, aquesta vegada hem canviat de lloc la redacció del tot i tinc al costat una llibreria infantil.
Per tant, fas gasto
ja, eh? El pecat és constant. O sigui, m'agrada, no només el dia de Sant Jordi, m'agrada remenar durant tot l'any. Però, evidentment,
això ho hem de recomanar, i de reivindicar. És a dir, el dia de Sant Jordi s'ha de comprar llibres, s'ha de comprar la rosa, però llibres se'n poden comprar tot l'any, eh? Roses també se'n poden comprar tot l'any.
Jo també tinc una certa recurrència en les llibreries, i és que a més em sembla que regalar un llibre és regalar un anhel d'emoció estètica, de felicitat, no? És un regal que té un valor intrínsec incalculable.
Jo hi ha moments de l'any que m'autoimposo la prohibició d'entrar a una llibreria perquè sóc incapaç d'entrar a una llibreria i sortir sense cap. I ja no sé on posar-los a casa, i per tant és impossible.
Has de fer com els bingos, no? Allò de no em deixeu entrar...
Sí, una mica sí, gairebé, però vaja.
Totalment.
Tu molts o no?
No, és que jo no volia dir, perquè ara m'he donat que sóc una mica rància, però jo veig que només la meva parella ja està.
Ah, bé, escolta'm.
No, però potser he de ser més generosa.
Així és més especial.
Sí, però he de ser més generosa, ara estava pensant.
Molt bé, doncs demà, dia de Sant Jordi, programació especial de Catalunya Ràdio, des de ben d'hora al matí, amb el Matí de Catalunya Ràdio, i després tota la resta de programes en directe des del Passeig de Gràcia de Barcelona a l'alçada de Consell de Cent, per viure en directe la gran jornada, la diada de Sant Jordi. Tu, Montse, també seràs, no?
I tant.
Nosaltres també, al Catalunya Migdia, des de Passeig de Gràcia, demà a partir de les 2 i fins les 4, i tota la programació de Catalunya Ràdio des de ben bé les 7 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà, si voleu, en viu al Passeig de Gràcia. Marc Molins, Alícia Puig i Gemma Aguilera, gràcies a tots tres, fins la pròxima.
Gràcies.
Una mica de publicitat, el butlletí horari i la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Agnès Marquès i companyia. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández. Quan marques la X de l'Església a la declaració de la renda, el teu ajut arriba més a prop del que et penses. Tan a prop que hem creat la línia 105 per tants per ensenyar-t'ho. Descobreix la tasca social i espiritual que fa l'Església a prop teu a línia105portantos.es.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Et donem més pel teu cotxe que el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Per Sant Jordi, col·labora amb la Rosa Solidària de la Creu Roja. Destinarem tots els beneficis al projecte d'èxit escolar pels infants en risc d'exclusió social. Col·labora amb la Rosa Solidària a través de creuroja.org o amb un Bizum al 05637. Rosa Solidària de la Creu Roja. Col·labora-hi.
Aquest 23 d'abril celebra Sant Jordi a casa Seat.
T'hi esperen més de 17 autors, dues exposicions úniques, roses solidàries i música en directe amb DJ i un piano de cua.
I si et dius Jordi o Jordina, tenim una sorpresa molt especial per tu.
Vine a descobrir-la i viu una diada diferent.
7 casos reals de crims en què l'hora de la veritat marcarà un punt de no retorn per cada un dels implicats. El llibre L'hora de la veritat, amb Carles Porta. Disponible a la botiga 3CAT i els punts habituals.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana. Aquesta setmana les semifinalistes són...
Jordi Puntí, Maletes perdudes.
Tenim el mateix record.
Eva Baltasar, Mamut.
El dia que m'havia de prenyar, complia 24 anys. I vaig organitzar...
Albert Sánchez Pinyol, La pell freda.
Mai no som infinitament lluny d'aquells qui odiem.
Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, que fa la tasca de fer de comercial de les empreses catalanes. Ho faran amb les delegacions que hi ha obertes ara mateix a l'exterior o en reforçaran alguna?
Ho farem amb les que hi ha i estem pensant si caldrà reforçar alguna en algun, mercat. Sí, ampliar-la.
Més delegacions.
Potser alguna delegació més, ho veurem, ho hem d'estudiar.
S'intensifica la guerra arancelària a tot el món. Santiago Niño Becerra.
Jo la bossa que baixa una mica és exactament igual, perquè estaven caríssimes. Jo inclús diria que està bé.
La dada feixada s'ha donat en Calpena i no sé si és del tot cert, perquè diu que hi ha més porcs que catalans.
Home, has de sumar uns quants catalans, amb aquesta xifra.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.